Sigueu molt benvinguts, això és Talls de Ple, un programa que Ràdio L'Escala posa en antena els dies immediatament posteriors a les sessions plenàries municipals. Aquest dilluns 7 d'octubre s'ha celebrat ple ordinari, 10 punts a l'ordre del dia. Entre ells en destacava especialment la sol·licitud de declaració de 2020 com any Josep Vicenç Juli a Bixaixo, en commemoració dels 150 anys del seu naixement a L'Escala. Va ser un ple on es discutia, on s'acordava també la renovació dels membres de la comissió redactora del POUM i on es ratificava l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de L'Escala i de Ventalló. Es va resoldre donar de baixa un contracte de lloguer d'un local al Viver d'Empreses i es va generar debat especialment en l'apartat de precs i preguntes. Va ser una sessió plenària de baixa intensitat, una sessió plenària d'escassament mitja hora i algun minutet de durada. L'escoltem, per tant, en la seva integritat en aquest Talls de Ple d'avui.
I ho fem primer de tot excusant la interventora, que per motius personals no hi pot ser, i també el regidor Robert Bosch. El primer punt és aprovació de les actes anteriors. S'han lliurat dos actes, la corresponent al ple del 8 de juliol i del 29 de juliol. Alguna intervenció pel que fa a aquest punt? Sí.
Nosaltres ja ho vam dir al ple anterior, són dos actes que no corresponen al mes de setembre i no estem d'acord amb l'acte, ens abstenim o no votem a favor. O
estem parlant del contingut de l'acte.
Sí, però és que ja vam comentar en el seu dia que el que hauríem de fer és estar votant, estem parlant del contingut de l'acte del mes anterior, estem aprovant el contingut d'un acte del mes de juny i de juliol, per tant ja vam dir que no estem d'acord.
Jo entenc que estaríem parlant del contingut, no de quan és l'acte, però...
Són de juliol totes dues i són les dues anteriors a la de fa 15 dies.
Alguna altra intervenció pel que fa a aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor d'aprovar les actes. Senyor secretari, són?
15.
Abstencions? Una abstenció. Passem al punt següent. Donar compte dels decrets d'alcaldia. Són un total, entre el darrer ple i el dia d'avui, de 9 resolucions, de la número 30 a la número 39. Diferents liquidacions dins l'àmbit tributari, principalment, i alguna qüestió també de personal. Hi ha algun comentari pel que fa als decrets? No? Passem al punt següent. El 3, donar compte de les activitats d'alcaldia. De forma també breu, el més significatiu, el dijous 19 de setembre em vaig reunir amb l'alcalde de Torroella de Montgrí per parlar sobre el parc natural i la gestió de l'aigua. També som també usuaris de les aigües del Baix Ter i per tant també som membres de la Junta i va ser la qüestió que vam tractar. També ens vam reunir amb el director dels serveis territorials d'Interior, el senyor Albert Ballesta, també amb el regidor de Governació, això concretament el dimecres dia 2 per parlar de la xarxa rescat i precaucions també de seguretat. Hem participat des de l'alcaldia en diferents activitats com la Festa de la Sal, la presentació de la Festa de l'Anxova, la Fira Gastronòmica Rafael Sabadí, la Festa de l'Anxova, aquest passat diumenge, i bàsicament això és el més significatiu, al marge de conferències, casaments i d'altres activitats menors. Si no hi ha res a comentar en aquest punt, passaríem al següent, el punt número 4, declaració del 2020 com any Josep Vicenç Juli a Bixaixo en commemoració dels 150 anys del seu naixement a L'Escala. Senyor Rafael López.
Sí, bona tarda. Bé, es tracta de fer una sol·licitud a la Generalitat perquè declari l'any que ve any a Bixaixo. A partir d'una proposta de l'agrupació Sanitas que l'any que Bixaixo, doncs vàrem considerar doncs, que era totalment justificat. Per tant, amb aquesta idea i amb un triple objectiu, redescobrir la figura de Josep Vicenç com pel públic general, recuperar i difondre la seva obra i reivindicar la importància que ha tingut a nivell de tot Catalunya. Per tant, perquè tingui el màxim de ressò i arribi doncs, a tot Catalunya, entenem que si la Generalitat fa aquesta declaració doncs, seria superimportant. Per tant, el que proposem a aquest ple seria proposar a la Comissió de Commemoracions del Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat que l'any 2020 sigui declarat any Josep Vicenç i Juli a Bixaixo, amb motiu dels 150 anys del naixement a L'Escala d'aquest important intèrpret i compositor de sardanes i música popular.
Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyora Edna Estrems.
Evidentment votarem a favor, estem d'acord amb el punt. Només comentar que ja havíem parlat alguna vegada del tema de la font i se'ns havia dit que hi havia previsió de remodelar tot l'espai aquell. No sé si està previst posar-ho ja en el pressupost de l'any que ve, aprofitant que serà any a Bixaixo, a descentar tota aquella plaça i tornar a recuperar aquesta figura, només saber-ho.
Alguna intervenció en aquest punt?
Sí, nosaltres, evidentment, votem a favor. En cap moment ens hem plantejat una altra opció. Només, és evident que com més valor li donem nosaltres, més valor li donarem al contingut de la nostra història i que les futures generacions sàpiguen, doncs, els il·lustres escalencs. Creiem que és un projecte de gran envergadura perquè el dia de demà, quan això es tiri endavant, no només serà l'Ajuntament el que es posarà en marxa, sinó s'haurà de tindre en compte l'agrupació sardanista, m'imagino que es faran actes amb l'Escola de Música, s'haurà de tindre en compte l'Institut, les escoles i fins i tot el CEDRE per documentar-ho. Llavors, creiem que sigui o no sigui la resolució feta el més aviat possible, que entenc que la Generalitat trigarà a contestar, estaria bé veure en els pressupostos una partida, en el cas que això es tiri endavant, poder arribar a tots aquests actes, perquè si no serà difícil. I per últim, dic que jo no sé com anan les negociacions, no sé si l'Ajuntament ho ha proposat a l'associació o l'associació us ho ha proposat a vosaltres, però el que queda clar és que si això es tira endavant és perquè hi ha hagut una entitat del poble que durant moltíssims anys ha estat allà lluitant perquè la història i les sardanes es mantinguin. Llavors és una clara constatació de que les entitats del poble en el fons són els que mantenen el caliu i la història del poble. Llavors agrair-los-hi.
Molt bé, senyor Rafael López, contestar les preguntes.
Començant pel final, contestant a l'última qüestió, evidentment, per portar això a les entitats, som els primers a reconèixer contínuament. Ha sigut una proposta de la mateixa agrupació i nosaltres del primer moment hem sigut receptius. Val a dir que ja hi ha un primer paquet d'activitats que ja ens han proposat de cara a l'any que ve. Evidentment, això és important, doncs, per tenir en compte pels pressupostos. De fet, ja hi ha alguna partida i com acabarà, doncs, és el que estem parlant, però evidentment doncs, li volem donar doncs, tot el recolzament que puguem a aquesta iniciativa en totes les seves activitats que estiguin proposats i estem en negociacions amb aquest tema. Contestant a Esquerra Republicana, està clar que en aquella plaça s'ha de fer alguna cosa. Un dels temes és tornar a posar la font o no del que hi havia abans, això encara no està decidit, però sí que és veritat que aquella plaça s'ha de fer tota una actuació. Hi ha un pou doncs, en una etapa que no ens agrada com està i s'ha de canviar el paviment, i aprofitant que un dels edificis que estan a tocar la plaça doncs, irà a terra, doncs tot plegat serà una actuació conjunta amb aquesta plaça que ens sembla que ha de ser el màxim de digne possible.
Molt bé, gràcies. Entenc que no cal passar la votació perquè s'aprova per unanimitat la proposta i passem a la següent. El punt número 5, renovació dels membres de la Comissió del POUM, senyor Josep Bofill.
Bona tarda. En aquest cas, el novembre del 2015 es va iniciar els treballs de redacció del nou planejament de l'escala. La primera acció va ser passar per ple l'aprovació d'aquesta comissió, doncs que el seu objectiu és fer un seguiment exhaustiu i donar-li transparència en el procés de redacció d'aquest projecte de planejament. I en aquest cas doncs, es designava 5 grups, 5 representants de cada grup municipal, en aquest cas érem 5. Degut a les eleccions doncs, del mes de maig, la configuració de l'Ajuntament pren uns nous membres, uns nous grups, i ara el que s'ha de fer és renovar aquesta comissió amb els grups sorgits d'aquestes eleccions. Per tant, proposem en el ple acordar la continuïtat de la Comissió de Seguiment del Planejament Urbanístic amb l'objectiu de reprendre l'estudi i el debat sobre la redacció del POM i altres temes de planejament. Renovar i designar com a membres de la comissió els següents regidors. El president en aquest cas doncs, serà l'alcalde, nom del grup municipal de candidatura de progrés jo mateix, en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana, l'Edna Estrems, Junts per Catalunya, Robert Bosch, en Partit Comú, l'Escala, Albert Pons, i el Partit d'Agents de l'Escala, en Carles Carlà. En aquest cas, doncs, també es designava un assessor, una persona externa, el que seria l'Ajuntament, de regidors, i això doncs, ho farem a la primera comissió de seguiment, diguéssim, del POM, que en aquest cas doncs, es convocarà amb dues setmanes d'antelació, com fèiem fins ara.
Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyor Albert Pons.
Sí, bona tarda. Només un petit comentari que ens agradaria, si fos possible, cada vegada que es convoqui aquesta comissió, doncs poder rebre la documentació pertinent que s'hagi de tractar amb suficient temps d'antelació per poder-la estudiar, així com també les actes que s'aixequin i la documentació que ens sorgeixi d'aquestes comissions també poder-la rebre el màxim de diligent possible. Això sí que ho agrairia per, diguem-ne, poder-ne fer un seguiment i unes propostes amb més eficàcia i més constructius.
Moltes gràcies. Es recull el prec i, com no pot ser d'una altra manera, doncs aquesta és la voluntat, en aquest cas del govern, que impulsa aquest planejament, aquest projecte. Per tant, com hem fet sempre, de forma diligent, s'envia tota la documentació, no només s'envia, sinó que es penja a una pàgina web a la que tothom hi pot accedir, no només els regidors, sinó qualsevol ciutadà que hi tingui interès. Passem al punt següent. El punt número 6, ratificació de l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l'Escala i Ventalló. Senyor Bofill.
En aquest cas, la Generalitat de Catalunya, a partir de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, doncs està delimitant geogràficament, digitalment també, en el mapa del territori, les delimitacions entre municipis, i en aquest cas, doncs, aquí a l'Escala, confrontem amb 5 municipis, crec recordar, i en cada un d'ells doncs, ho passarem per ple, aquestes rectificacions de la delimitació dels termes municipals. En aquest cas, doncs passem la de la Ventalló. Per tant, es proposa aprovar l'acte d'operacions de delimitació entre els termes municipals de l'Escala i Ventalló en data de 23 de juliol de 2019 i notificar el present acord a l'Ajuntament de Ventalló i a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyor Carles Carlà.
Sí, és una intervenció molt senzilla i a lo millor us semblarà absurda, però tinc la necessitat de poder-ho dir. A la informativa de ple i en la Junta de Portaveus, per vosaltres, això era un punt sense cap importància i segur que no la té, perquè és un requeriment que us fa la Generalitat. Amb la informativa us van demanar la documentació i perfecte, el dia següent ens la veu passar. I si te la llegeixes, sembla ser que és com vosaltres dieu, que en el seu moment el terme acabava en aquest punt i ara l'únic que fem és aixecar l'acte. Però per el que he vist, és uns mapes de l'any 42 i unes fotografies de l'any 56. Bàsicament, el que ens agradaria és que constés que nosaltres votem a favor la documentació que ens heu passat, que si després d'aquí un mes apareix algú dient que nosaltres hem aprovat a favor i que aquella línia anava per una altra banda, no tenim ni la més remota idea. És a dir, que quedi clar que aprovem el document que ens heu donat, que segur que està bé, però no podem comparar en res. Val? Només és això.
És un acte que signem els ajuntaments, però que aixeca la Generalitat, que és la que té l'encàrrec i la que té la competència. Per tant, entenem que la feina s'ha fet ben feta, però òbviament estem aprovant aquest document al marge que hi puguin haver reclamacions futures, que no en serem responsables, faltaria més. Passem al punt següent, el punt número 7, resolució contractual amb motiu de baixa d'un local del Viver d'Empreses. Senyora Marta Rodeja.
Sí, hola, bona nit. Hem rebut la instància del senyor Manuel José Matilla Enrique, que estava en el Viver i que sol·licita la baixa del local, del lloguer d'un dels despatxos, i el que portem a ple, doncs, vist que ho ha fet amb el temps necessari i que l'objectiu s'ha complert una mica, l'objectiu del Viver, que és que les empreses consolidin, doncs portem a ple ratificar aquesta petició de baixa.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt, senyora Nestrems?
Bé, nosaltres sempre que parlem del Viver i a l'altra legislatura parlem del tema aquest una mica del seguiment de les empreses. És cert que en aquest cas és una empresa que tots coneixem i que sabem qui són i que són escalencs i que segueixen treballant aquí, però sí que ens agradaria saber si es fa aquest seguiment, si s'ha començat a fer en algun moment o si no, tornar a demanar que es faci. És a dir, al final, com deia la regidora, el Viver és perquè les empreses es consolidin i es quedin a l'Escala. i ja vam proposar alguna altra vegada de fer un seguiment, no sé, s'hauria de pactar, si d'un, dos, tres anys, per veure si aquestes empreses segueixen a l'escala, si han trobat un local privat, de compra, de lloguer, no sé. Saber una mica quina és l'evolució real d'aquestes empreses un cop deixen el viver, per saber realment si compleixen aquesta funció, perquè, com dic, aquesta empresa... tots el coneixem i tots sabem que sí, però hi ha moltes altres empreses que passen pel viver que són de gent que potser no són escalencs o escalenques i que no sabem després què passa amb elles, o almenys nosaltres no ho sabem. Llavors, si existeix això, demanar-ho, i si no, reiterar una vegada més que sisplau que es faci aquest seguiment per saber si realment el viver està complint la seva funció. Evidentment, és un punt de tràmit, votarem a favor i ja està.
Cap altra intervenció en aquest punt? Senyor Carles Carlà.
Sí, nosaltres també seguim una mica amb la mateixa línia. Sempre que hi ha hagut un canvi d'una alta o una baixa hem fet el mateix comentari i possiblement vaig una mica més enllà i si us sembla, amb les comissions que hem creat ho podríem posar com un punt perquè aquest seguiment que esperem que vosaltres feu, doncs estructurar-lo d'alguna manera que el puguem fer entre tots, perquè al final és una inversió que està fent l'Ajuntament i els ciutadans perquè les empreses creixin, però després tindria que haver un retorn en el sentit de que aquesta empresa s'hauria de quedar a l'escala o hauríem d'estudiar alguna miqueta si després, un cop aquest viver ha fet fruit, doncs aquest fruit aviam qui se'l queda, no? Recordo que un cop vam aprovar un local per una empresa que era una immobiliària. A lo millor ens hauríem de posar d'acord quin tipus d'empreses volem que estiguin allà i quina és la finalitat del viver d'empreses. Llavors, si us sembla, us proposem que amb la propera comissió parlem de com ho podríem estructurar.
Gràcies per les intervencions, Marta. Ah, Albert, sí.
Sí, jo hi reitero, t'hi vaig amb la mateixa línia de la reflexió de la companya d'Esquerra Republicana i del company de Gent per l'Escala, que se n'hauria de fer un seguiment i un estudi, un anàlisi de si el viver realment està exercint aquesta funció pel que fa, anem a dir, les iniciatives empresarials. També seria bo fer un anàlisi de quins són els sectors que hi predominen en les empreses que usen el viver com per introduir-se en el mercat i consolidar-se, així com també si realment la seva consolidació passa per quedar-se a l'escala. I paral·lelament a això estaria bé també realitzar un estudi de quin és el nivell de contractació d'aquestes empreses pel que fa a la gent de l'escala.
Gràcies, Marta.
Sí, és cert que no es fa de manera amb uns expedients escrits, però són empreses que coneixem tot, totes les que han passat pel viu, les coneixem directament i amb qui tenim contacte. La majoria sí que... han procedit doncs, al procés de consolidació, moltes a l'escala o a la zona d'influència de l'escala, que al final som aquest municipi una mica que fem aquest paper de capitalització de la zona i per tant moltes sí que compleixen aquests criteris. Però sí que endavant ho podem incloure com a punt de la comissió i que ho puguem anar treballant i fer aquest seguiment conjuntament i tant.
Gràcies, s'aprova per unanimitat, senyor secretari. Passem al punt següent. Assumptes urgents no n'hi ha, mocions tampoc, precs i preguntes. Algun prec o pregunta? Esquerra Republicana, en els trems.
Nosaltres tenim, principalment són peticions d'informació. Bueno, la primera no. El primer tram de l'Avinguda Mongó, a la zona que es va rehabilitar, es van plantar uns arbres que estan, hem vist fa dies, molt secs, que sembla com quasi que s'estan morint, no sé si ho heu detectat o no, no sé si allà hi ha algun tipus de rec o és que s'han de regar per la pluja i com que ha plogut poc, però realment tenim fotografies i s'estan secant molt, si es pot mirar a veure que no abans que es morin. Per altra banda, el mercat de Nadal, no sé com està el tema, si s'ha fet alguna innovació. L'any passat quan fèiem la valoració dèiem que igual hauríem de mirar que hi hagués més producte de Nadal, no? Que al final ens acaba quedant poc mercat de Nadal, és més un mercat d'artesania que un mercat de Nadal i voldríem saber en quin punt es troba aquest tema, si s'ha treballat, si es farà, si no es farà, perquè no en tenim més informació. També una mica en aquesta línia es va instal·lar en col·laboració amb el Consell Comarcal un punt lila per Festa Major. Podríem saber si hi ha algun tipus de números de valoració, que s'ha fet alguna cosa per saber quantes peticions d'informació. Sabem pel tècnic que no hi va haver cap actuació greu, però sí que ens agradaria saber quanta gent hi va anar, bueno, si hi ha algun tipus d'informe per valorar això. I llavors dos temes una mica més grossos, diguem. El tema dels talls de llum que van passant al poble, a l'agost passen ja fa anys sovint, suposem que per un tema de que hi ha massa gent connectada a la xarxa, però ara sabem que la setmana passada o finals de l'altra hi va haver un tall de llum al carrer Riera, que va quedar tot sense llum, i ens comenten també que la zona de Riells és de forma reiterada i tot l'any. No sé això quina competència hi tenim des de l'Ajuntament, o si podem fer alguna cosa, o si s'està a sobre i tal. I llavors, per últim, volíem preguntar el tema del pessebre que s'havia fet anys fa un parell d'anys endarrere, que s'havia fet 3 anys, aquells pessebres que hi havia un grup de gent que recreava una zona de l'Escala d'un any històric i aprofitaven per fer un pessebre. L'any passat no es va fer per falta de local, sembla ser, ens comenten la gent que ho fan, i voldríem saber si aquest any s'hi ha parlat o si se'ls hi podria deixar un local. Crec que locals n'hi ha, locals municipals n'hi ha que puguin... Bueno, sembla que el problema és que no només l'exposició, sinó que necessiten un parell de mesos per treballar-hi, i segons ens comenten, de moment no hi ha hagut contactes, a veure si podem reactivar-ho, perquè pensem que realment aquests pessebres, tal com queden, si aconseguíssim més endavant en una sala una mica més gran col·locar-los tots i que els anéssim fent i fessin la intenció que tenien, que era fer tot el litoral de l'Escala recreat de forma vist en fotografies antigues i així, seria un patrimoni valuós pel poble que ens quedaria, i a veure si el perdó de l'any passat el podem recuperar aquest any.
Per part de Junts per Catalunya no hi ha res, per part de gent de l'Escala?
Sí, hem rebut un document en què se'ns parla de subvencions per punts de llum, i en alguns altres plens ja us els hem portat per aviam si volíeu fer alguna cosa, i avui no us he portat, però ja fa 2 anys i mig ho vam comentar. Era saber com ho tenim, perquè al final tindre o no punts de llum per recàrrega de cotxes pot semblar que només és una idea ecològica, però al final també ens està dient quina és la tendència que tenim com a poble, i a dia d'avui no tenim cap pàrquing en cap punt de llum. Per tant, si alguna persona té un cotxe elèctric, a l'Escala que no s'acosti, perquè no podrà marxar. És saber com ho tenim, perquè en aquests últims anys hem fet zones d'aparcament i no hem previst el punt. Llavors, si ara tenim una subvenció per un punt però no tenim la toma, doncs costarà uns diners, i si s'hagués previst, potser ara estarien gaudint d'això, eh? Només si teniu algun projecte. Ens comenten que els contenidors del carrer de Gràcia feien molta pudor, però això ja ho vam parlar amb el ple anterior. Saber si teniu constància de que el carrer de Gràcia feia molta pudor. Hi ha uns veïns del passatge Quatre Vents que ens comenten que és impossible anar per la vorera perquè sempre estan les voreres amb cotxes aparcats i no es multen. Que ho sapigueu, que ells sempre ens diuen que al sortir han d'anar pel carrer perquè per la vorera és impossible, sempre estan els cotxes. Tenia apuntat els talls de llum, però ja ho comentareu. I fa un parell de plens vam preguntar com estava el tema de la palmera, perquè sabíem que hi havia gent vivint a dins, i ens vau dir que estaven pendents d'un permís per poder entrar. Aviam si l'heu rebut o si s'ha pogut fer alguna actuació.
Molt bé. Sí, Albert Pons.
Sí, se'ns ha fet arribar que en l'institut hi ha, doncs, penso que són 3 alumnats que necessiten d'uns recursos educatius que no els troben en l'institut i a Sant Padró, i que el curs passat, si la meva informació no és errada, doncs aquestes persones tenien o anaven a un altre recurs educatiu, en aquest cas localitzat a Figueres. I enguany les famílies s'han negat, doncs, a fer aquesta escolarització alternativa en aquestes 3 famílies, doncs perquè aquest recurs educatiu no veia bé els horaris en què havien d'arribar aquest alumnat, atès el transport que feien servir, que penso que era el públic. Llavors, ens consta que hi poden haver-hi més casos d'aquest tipus, i era si teníem pensat o planificat, ja sigui des del municipi o ja sigui des del Consell Comarcal, intentar fer algun tipus de gestió perquè l'alumnat que necessiti algun tipus de recurs educatiu que no pugui disposar a l'Escala, doncs, se li pugui facilitar el transport o mitjans, més enllà de beques que em consten que hi són i existeixen, perquè les famílies s'avinguin, diguem-ne, d'una manera més adequada a poder escolaritzar en aquests altres recursos educatius com són la UEC aquesta, d'aquestes tres famílies. D'altra banda, em consta, que hi sou a sobre, que igualment com altres municipis d'aquí a Catalunya heu rebut l'amenaça d'Endesa conforme a aquelles persones que en principi s'havien adherit doncs, a l'ajuda de fons, diguem-ne, a ajudar a pagar els rebuts elèctrics, doncs això, que hi havia l'amenaça que si els municipis, o bé el Consell Comarcal, o bé la Generalitat, no pagava la meitat del rebut, com sembla ser que la llei preveu, doncs que passaria a tallar. Em consta que ara estan en negociacions i que hi ha una data límit, i ens agradaria si tenen una informació al respecte de com estan aquestes negociacions i en cas de que no anessin a un bon tràmit i, per tant, les negociacions no arribessin a un bon port, i Endesa, en aquest cas, executés la seva amenaça, si l'Ajuntament de l'Escala preveu fer algun tipus d'actuació al respecte. Moltes gràcies.
Molt bé, comencem per les qüestions que planteja Esquerra Republicana. Es parla de l'Avinguda Montgó, d'arbres que s'estan secant. Comencem per aquí, de tas de llum.
Sí. És veritat, a l'Avinguda Montgó hi ha alguns arbres que no estan en molt bon estat i sobretot també en el pàrquing del Naintré, del Viver d'Empreses. Ens semblava que era un problema de rec, tot i que es van regant, i no és així. El problema és que aquests arbres mereixen una poda especial, una poda, i sembla que no s'havia fet correctament amb alguns la poda, o s'havia fet massa, i aquest era el problema. Molts es podran salvar i poder alguns s'hauran de canviar, però més que rec era problema de poda. Això ho fem amb els dos jardins que tenim a la brigada o a vegades amb alguna empresa externa, i sembla que no havia sigut la correcta. El tema dels talls de llum, jo entenc que són dues coses diferents. Esteu parlant de l'apagada general que va haver aquest estiu de llum, que va quedar quasi tot el poble sense llum. Això va ser una avaria d'Endesa, que els va fallar una línia important, i a poc van anar donant la llum a diversos sectors del poble, alguns molt ràpid i alguns van trigar bastant més. Nosaltres ja l'any passat, que no tenia res a veure amb això, que sí que és veritat que hi havia la platja i alguna zona que quan hi havia molta sobrecàrrega saltava el diferencial, que no era ben bé aquest problema, i hem tingut reunions amb la companyia per intentar que solventin el problema, que no és gens fàcil, però aquest any, per sort, no ha passat, i ha sigut completament diferent, una avaria que és completament mala sort i un problema de la companyia. El tema del carrer que em comentes, o potser molts altres carrers, és d'enllumenat públic. No té a veure amb les apagades de llum, eh? Sí que és veritat que, sobretot quan plou, tenim l'enllumenat públic, sobretot aquí al poble, moltes caixes soterrades. I sí que quan plou hi ha vegades que hi ha avaries i ja se coneixen una mica i en seguida es fa el torn de volta i a veure si es poden solucionar. Nosaltres sempre, jo, quan hi ha aquest problema, dic a la gent que el que s'ha de fer és trucar a la policia i de seguida ells avisen enllumenats i poden solucionar molt ràpid el problema, perquè si no s'avisa podria ser, tot i que ells tenen un cotxe voltant tot el dia, que depèn de com n'és, algun se'ls hi passés per alt. De totes maneres, també, ja que es pregunta, Enllumenats Costa Brava, que és l'empresa que ens fa el manteniment de tot l'enllumenat, per desgràcia ha tingut una sèrie de baixes a l'empresa per accidents i coses que no es poden controlar i tenen quasi tota la plantilla nova. Segurament abans molts dels que hi havien se coneixien molts dels llocs on te passaven i era molt més fàcil solventar. Ara el tenir molta més gent nova no estan tant al cas amb aquests problemes i ho han d'anar aprenguent. I el tema de gent de l'Escala, els contenidors del carrer de Gràcia, sí que és veritat que tenim constància, però no com aquests, com molt d'altres, a vegades que ens avisen i poden estar desbordats o que facin mal olor. Nosaltres sempre agraïm que se'ns avisi. A vegades pot ser perquè poder faria falta més freqüència de passar, que, com havíem explicat, amb el nou plec, però la majoria de vegades a vegades és pel mal ús de la gent. S'han netejat, la gent no tira les escombraries quan toca, o quan s'ha passat i pot anar algú a abocar més del que toca o el que no toqui, i després és quan estan en aquest mal estat.
Qüestions com el mercat de Nadal, el futur del mercat de Nadal, que em comentava la Marta.
Sí, amb el mercat de Nadal és un tema que de fet es organitza amb l'UBET i tenim ja vam parlar amb en Dani, amb el president de l'UBET, per trobar-nos i fer aquest replantejament. Sé que la junta de l'UBET es va reunir, s'havien de reunir, no sé si crec que és el tercer divendres de mes, crec, i a partir d'aquesta última reunió que fessin, llavors ens emplaçàvem a reunir-nos nosaltres. I no, la idea és fer-lo, però plantejar a veure com l'enfoquem. Sí. Ho volíem fer conjuntament. Sí.
el punt lila. Marc?
Bé, donant resposta al punt lila, encara no tenim els informes del Consell Comarcal, però bueno, parlant amb les psicòlogues el dia i les tècniques, ens van dir que va haver-hi una molt bona acceptació, va anar molt bé, i de seguida que tindrem la informació, doncs us la facilitarem.
Gràcies. El Pessebre.
Bé, amb el Pessebre, és veritat que cada any hem tingut comentaris, relacions amb el CER i la gent que ho fan, que fan molt bona feina i que fan una activitat que realment té molt d'èxit per aquests dies i molta gent que té molta acceptació. El primer any que la vàrem fer, després de valorar-ho, vàrem considerar que el Masle, que és on està instal·lat el que vàrem fer el primer any, que és la platja i el zona de front marítim, doncs vàrem veure que va quedar totalment integrat i no vam tenir cap problema de posar-la allà. Els següents anys, el que ens van demanar és que ho guardéssim un cop acabat, i així ho hem fet, tenim pessebres de diferents anys. L'any passat és veritat que els va dir que no ens va fer i es va dir que era perquè no hi havia local, però aquest any al moment no sé res, o no m'han comentat res, i entenc que primer el grup de gent que ho fan han de decidir que volem fer-ho, no ho sé, ja ens ho diran, i després mirar si podem buscar alguna solució. Val a dir que és veritat que hi ha moltes dependències municipals i que l'Ajuntament té locals i té magatzems, però buits i que no es faci res, no n'hi ha. Per tant, no és tan fàcil cedir un local. Un any es van demanar una de les sales de l'Alfolí a baix, però cada dos mesos treballant allà no es van considerar oportú. I aquest any, de moment, no hem parlat. Vull dir que intentarem buscar una solució, però de moment no sabem res.
Gràcies, Rafael. Subvencions de punts de llum i possibilitats d'instal·lar un punt de recàrrega, bàsicament.
Subvencions, m'imagino que van referència al punt de recàrrega amb vehicles elèctrics, no? Sí que és veritat que són unes línies de subvencions que es donen normalment. En aquests últims anys doncs, n'han sorgit bastantes i l'any passat vam optar a una, que de fet es va presentar un projecte i es va atorgar aquesta subvenció. El que passa que un cop revisat el projecte era per un punt de recàrrega d'un tipus de, com es diu, una recàrrega lenta. Hi ha aquests tres tipus o quatre de punts de recàrrega, els habituals en habitatges, on la gent la pot endollar a les nits i és un punt de recàrrega molt i molt lenta. Hi ha els públics que són de recàrregues lentes, mitjanes i altes, i en aquest cas la subvenció doncs, era per un punt mitjà, que estem al voltant d'unes 3 hores o així. Teníem identificat el lloc, tenim redactat el projecte, el que passa que no hem tirat endavant perquè jo, per exemple, quan vaig veure el projecte vaig dir, ja aquí som, fem-ne un de ben fet amb un punt de recàrrega ràpida, que els cotxes em penso que estan al voltant de 20-25 minuts de recàrrega màxima. I en aquest cas doncs, també hi havia una dificultat tècnica, ja que aquests punts o els aparells, diguéssim, de recàrrega superràpida que li diuen, doncs necessiten una entrada de voltatge i en aquell cas a la línia que hi arribava no hi arribava aquest voltatge. Per tant, i estem mirant-ho, tenim el lloc identificat, un projecte redactat, a falta d'acabar de definir aquests detalls més tècnics, diguéssim, que ajudarien a tenir un projecte millor del que teníem fins ara.
Pel que fa al passatge Quatre Vents, el coneixem bé, jo crec que hi ha part que és propietat privada i probablement part de vorera també, perquè és un espai molt ample, que el tinc ben identificat, en tot cas prenem nota, i l'àrea de governació, doncs qui actuï com consideri, com pertoqui. També el tema de la Palmera, no sé si el senyor secretari té alguna informació més, a mi no em consta que tinguem encara l'entrada judicial, i per nosaltres és una prioritat perquè per una qüestió de salubritat i d'imatge fins i tot ens preocupa el que està passant allà dins, perquè hi ha coloms, hi ha de tot, vaja. Però en tot cas estem parlant d'una propietat privada i no sé si tenim ja l'accés. No en tenim.
No m'han comunicat, expressament tornaré a preguntar-ho, però...
Aquest tema el seguirem.
Hauria rebut una notificació, encara que fos indirectament i ho portessin d'altres persones de la casa, però hauria rebut indirectament una comunicació que no he rebut.
Aquest tema el seguirem de prop i intentarem donar-vos tota la informació el més aviat possible, perquè també ens interessa i jo ara mateix no sé si se'ns escapa alguna cosa, que potser si tinguéssim aquí la persona responsable doncs segur ho aclariria de forma ràpida. Crec que no hi ha res més. Sí, s'ha comentat... el tema d'Endesa. Nosaltres estem en mans de l'Associació de Municipis, de Comarques i Municipis, de l'ACM i de la Generalitat, i la idea és fer una resposta unitària, també a la Diputació, als Consells Comarcals. Per tant, tot això s'està negociant, tal com deies, i entenc que arribaran a un punt d'acord amb Endesa. És veritat que la Generalitat va aprovar una llei, es preveia un desplegament que no s'ha desplegat, i aquí s'agafa Endesa per dir que la responsabilitat no és exclusivament de la companyia i que la Generalitat també la té. Probablement hi ha una concurrència de culpes o de responsabilitats. En qualsevol cas, aquestes famílies segur que no quedaran desateses, segur que la Generalitat estarà a l'alçada, i l'Associació de Municipis i Comarques, doncs, ben segur que també, i a la que tinguem informació en detall al respecte d'això, doncs, evidentment us ho farem arribar. Comentava també el tema de l'IES. Jo no sé si són famílies amb pocs recursos, si són necessitats educatives especials, no sé exactament a què es refereix, jo crec que és un tema per tractar-ho al marge d'aquí. En tot cas, la pregunta, la qüestió, doncs, queda plantejada, i jo demanaria a la regidora d'Educació que ho estudi bé, perquè ara et donem una resposta que també serà molt genèrica i també tampoc aclarirem res. En qualsevol cas, em recorda, tenim una partida per assignar, per concedir beques de 200 euros per al transport, des de fa, diria, un parell d'anys, i ens consta que les famílies ho demanen. L'oferta educativa a l'escala jo crec que és suficient, tot i que falta, doncs, una pota importantíssima, segurament fonamental, que és la formació professional. Ho coneixes perfectament, Albert, i per tant aquí jo us demanaria també que tots plegats intentéssim trobar fórmules de pressió a la Generalitat. És veritat que els recursos són els que són, la situació del govern de la Generalitat és el que és, i malgrat que hem anat insistint i hem presentat un projecte avalat per l'empresari Escalenc i per l'IES, treballar conjuntament, i a més molt ben valorat, no hem tingut una resposta favorable, per una qüestió, jo crec que econòmica probablement, o potser hi ha alguna altra qüestió que se'ns escapa, però en definitiva hauríem de reforçar això. I quan parlem de necessitats educatives especials, tenim un projecte socioeducatiu que ha funcionat molt bé, que té 2 anys de vida i que li volem donar continuïtat. Tenim el PTT, aquest de Pla de Transició del Treball, que són per nois i nois de 16 a 21 anys que no estan graduats, que també és una porta d'accés futura també a tornar a l'ensenyament reglat, o en tot cas inserir-se al mercat laboral. Per tant, hi ha alternatives, doncs, que hem posat en marxa en aquests darrers anys, que van en aquesta línia de persones que necessiten aquest reforç i que acompanyament fins i tot de les famílies, i aquí l'àrea de serveis socials amb educació treballa de forma conjunta, i per tant jo crec que això ho tenim ben treballat. En qualsevol cas, el cas concret aquest, com que el desconeixem, jo sí que et demano que parli, sisplau, amb la regió de l'Educació i mirem de...
És un petit comentari, però no va tant en la direcció si des de l'escala es fa una bona oferta educativa o no, o si hi ha manca d'ajuts o no, sinó que és una qüestió més aviat logística i de transport. Per tant, diguem-ne que en aquest aspecte concret, el que, diguem-ne, la meva petició d'informació que ja li faré arribar a la regidora, és una qüestió de que és evident que l'escala no pot ofertar tota l'oferta educativa que pugui existir, però sí que és cert que a vegades hi ha un problema logístic, que és el transport, i que a vegades, diguem-ne, no és una qüestió de quantia d'ajut a la que poden accedir les persones, sinó és una qüestió de la combinació de com fem arribar aquestes persones en aquesta oferta educativa. Però li agraeixo les paraules.
Moltes gràcies, i si no hi ha res més, donem el ple per tancat. Molt bona tarda, molt bon vespre, i fins al proper ple.
I amb aquestes paraules es completava la sessió plenària corresponent a mes d'agost. Recordeu, tots els primers dilluns de cada mes són els dies habituals dels plens ordinaris de l'Ajuntament de l'Escala. Talls de Ple tornaran a antena d'aquí a just un mes. Gràcies a tots per la vostra companyia.